Passen 6 minuts de 2:15 del matí fent tertúlia amb el Manuel Cuyàs, amb la Gemma Ribes, amb el Vicent Sánchez i parlant abans d'un dels serials polítics d'aquest estiu, que és el que fa referència al cap de llista d'Esquerra a Madrid. Oriol Junqueras, ja ho sabeu, vol situar Fred Bosch com el líder de la formació al Congrés, però aquesta idea topa amb la voluntat de Joan Ridao de mantenir-se com a cap de llista. Aquest matí ens acompanya a l'estudi de RAC1 el precandidat a cap de llista d'Esquerra al Congrés, l'Alfred Bosch. Alfred, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, com estem?
Hi haurà primàries?
Doncs no ho sé.
No ho sé. No sap ningú, no?
No, no. A veure, potser la providència ens il·luminaria, però de moment el que sabem és que hi ha dos precandidats, cap dels dos diguéssim, ha renunciat, per tant, és possible que anem a primàries. A mi no em semblaria especialment malament, eh? I tot el que sigui donar veu al militant, el militant dels partits és una persona molt abnegada, que treballa molt i que és poc reconeguda, no? I si, jo crec que si té possibilitat de participar en les decisions importants, doncs d'alguna manera se sent recompensat, no? No hi tinc res en contra.
No té inconvenient, no. En canvi hi ha alguns sectors dins de l'Esquerra que sí que aposten per intentar arreglar-ho abans.
Sí, però de vegades jo crec que, clar, això, jo no soc d'Esquerra, per tant, però sí que veig amb la gent que porta anys dins del partit, no?, que hagi un cert trauma per tot el que ha passat els últims anys i que porta, doncs, a dubtar de coses que són molt normals a qualsevol partit, no? I unes primàries a mi em sembla que no és res estrambòtic ni necessàriament dolorós, ni... De fet, a veure, aquí el que s'està produint és un maig amistós entre dues persones que són de la mateixa família i que fraternalment doncs, fan propostes per veure quin dels dos surt escollit. No, és que no veig per què això ha despertat doncs, recels, no? Però sí que entenc que bé, Esquerra ve d'on ve i que els últims anys han estat una mica convulsos, no? Però crec que mentre hi hagi allò respecte i un fair play fraternal, que és el que hi ha fins ara.
Jo... Potser és perquè potser la gent no té la percepció de que sigui un maig amistós. Ho dic perquè Joan Ridao només ha fet una legislatura de candidat, fins i tot el portaveu d'Esquerra, Ignasi Llorente, va ser qui va dir els candidats no són com els Kleenex, encara tenia molt camí per recórrer. Potser és per aquesta percepció.
No sé, per part meva ho és molt amistós, eh? Vull dir, no. És més, vull dir, personalment, jo tinc bona relació amb Joan Ridao. No.
Ha parlat amb Joan Ridao durant aquests dies? Perquè no ha obert la boca en les últimes setmanes.
Sí, no, hi he parlat, sí, moltes vegades, però aquests últimíssims dies, no. No hi he parlat.
O sigui, que en ple debat sobre les primàries no hi ha parlat.
No.
Escoltem el que ens deia Ernest Benach fa uns dies en aquest programa.
Jo que reclamo generositat en aquests moments. I que d'alguna manera siguem capaços d'entendre que l'electorat ens està donant un missatge que és necessària renovació, que és necessari doncs, donar aquesta imatge d'unitat i que és necessari no perdre doncs, els vols que tenim, no? I per tant aquí jo crec que hi ha la solució fàcil. Ara, per això cal ser molt generós i tothom té dret a fer el que li sembli.
Era la setmana passada l'expresident del Parlament, Ernest Benach, reclamant generositat a tota la gent d'Esquerra i especialment a Ridao, tot i que no el va citar directament per superar aquest procés, no? I una mica que accepti l'oferta de l'Oriol Junqueras d'anar de número 2. Vostè creu que realment Ridao acabarà acceptant anar de número 2?
Pregunteu-li amb ell.
Si poguéssim.
No en tinc ni idea.
Si poguéssim.
Jo què sé.
Senyor Ridao no dona entrevistes.
Jo puc contestar per mi.
No, doncs creu que faria un bon tàndem? Li formularé d'una altra manera. Faria un bon tàndem amb Joan Ridao al Congrés?
Mireu, a mi el president in pectore, no?, d'Esquerra Republicana,
sí,
de Catalunya, que és l'Oriol Junqueras, em va fer una oferta, i aquesta oferta era d'anar de cap de llista a les eleccions espanyoles. Aquesta és l'oferta que m'han fet i l'oferta que he acceptat, no? A partir d'aquí és que no sé ni si jo hi pinto gaire, no? Amb el que és la decisió sobre el número 2. Suposo que aquí el partit hi haurà d'intervenir i si després hi ha converses amb altres formacions i tot això que comentàveu abans, tan
sí,
interessant, no? Doncs potser aquí també hi entraran altres ingredients, no? Ara mateix... No hi tinc res en contra, però tampoc ho postulo, eh? Ara no tragueu un titular dient, Fred Bosch, està a favor... No, és que no crec ni que sigui el meu tema en aquests moments, no? Jo em centro en el que m'han demanat.
Vostè deia, han començat també el ball de pactes, amb el tema de les eleccions del 20N, perquè tant Solidaritat com Reagrupament s'han ofert per fer coalició a Madrid. A vostè li sembla bé?
Sí, home, a veure, a mi que en surtin les nòvies sota les pedres, m'entens? Ja m'està bé, vull dir, no... només faltaria, no? Però falta veure si realment és possible, i si és possible allò, fer un encaix tan complicat entre gent que fins fa poc doncs, tenien litigis importants, no? Jo crec que aquí, si anem a l'essencial, que és, aviam, els rivals de debò els tenim a fora, els rivals de debò, són fora del partit i fora de l'univers independentista. Aquest és un... Bé, jo crec que és un horitzó que no hem de perdre de vista. Per tant, amb aquest horitzó, això hauria de ser possible. L'altre és que o més desitjable la unitat, no entre tothom sempre sistemàticament, perquè això seria absurd, però sí entre tots aquells doncs, que volen navegar cap al mateix port. No? I tots aquells que estem per la llibertat nacional de Catalunya i per la justícia social, doncs jo penso que hauríem de poder també anar en la mateixa barca, o com a mínim amb el mateix estol, no? De manera agermanada i cap a un mateix destí. En aquest sentit... clar, jo ho veig molt positivament, no? Que hi hagi com aquests festejos que de moment, a veure, segurament us n'entereu vosaltres abans que no nosaltres, perquè és molt un joc de declaracions d'intencions, i... però bé, està bé, jo crec que es detecta per primer cop en un temps, no? Mesos o fins i tot anys, doncs una ara anava a dir reagrupament, però és que entro en conflicte amb el nom d'un d'aquests partits, un tornar a confluir dins d'un mateix projecte, que és un projecte compartit, que em sembla d'una lògica impecable, i per tant, és que no hi puc estar en contra, jo penso que és positiu.
Sí, pel vintena, però en canvi ahir el Joan Manuel Tresserres, exconseller de Cultura, militant d'Esquerra, deia que doncs que veu que en un futur pot haver-hi això que deies, un reagrupament de les forces independentistes que han sortit en els últims temps sota el paraigües d'Esquerra Republicana. Tu el vas veure massa optimista, el Tresserres?
No, optimista no seria la paraula. Jo potser diria que el vaig veure massa taxatiu a l'hora d'utilitzar el terme sota el mateix paraigües, no? Jo crec que aquí és on després l'Alfons López Tena, doncs, d'alguna manera va saltar, dient, eps,
que no.
Per què sota el vostre? I a més ho va dir, em sembla, perquè no veniu sota el meu, no? Bé, sí, doncs... s'ha d'anar molt alerta, perquè hi ha... No, hi ha algunes nafres que encara són vives i jo crec que hem d'anar amb molta cautela, amb molt de respecte els uns pels altres, però tenim molt clar quins són els horitzons, i si compartim horitzons, doncs la resta hauria de poder ser resoluble.
Cuyàs.
Sí. A veure, bon dia, eh?
Hola, Manel, com esteu?
Carai. Home, abans de dir que era amic, haig de continuar. No, a veure, escolta, quan en Junqueras et diu de ser el portaveu de ser el portaveu de Madrid, de ser el candidat a les eleccions de Madrid,
cap de llista.
Per què? Cap de llista. Per què?
Per què m'ho diu ell?
Sí, no, que et diu no. Per fer què? O sigui, per fer què de diferent d'en Ridao? O sigui, quin és l'objectiu d'Esquerra Republicana? Ho dic per sortir una mica d'aquest debat de partit,
sí.
Dintre de si
pregunta,
som
sí.
Els uns o som els altres. A veure, fer què? O sigui, quin és l'objectiu d'en Junqueras i quin és el teu objectiu si anessis de cap de llista d'Esquerra Republicana a Madrid?
Sobre les intencions d'en Junqueras, prefereixo que li demanem un vell.
Però
ho puc contestar a la meva manera? No, és divisió. No és divisió, és opinió. És a dir, cadascú té la seva. Per tant, si voleu saber què pensa el Junqueras, doncs heu d'anar a veure-lo amb ell. Si voleu saber què penso jo, us ho puc dir. Si us interessa.
Està d'acord amb tu, no? En Junqueras?
Amb moltes coses, sí. Sí, sorprenentment, sí, amb moltes coses. No, aviam, jo intueixo que aquí la proposta que més comparteixo és dir, escolta, aviam, el Rial i jo som germans de la mateixa causa. Mateix partit, que, diguéssim, representaríem el mateix partit.
I amb el López Tena també sou germans de la mateixa causa, no? Per exemple, amb les consultes independentistes.
Amb molta gent compartim moltes coses, i aleshores, diguéssim, pel que fa a la representació a Madrid, el que crec doncs, que s'està intentant rellençar és d'entrada un perfil diferent. O sigui, aviam, aquí hi ha una reflexió, que és dir, han passat 4 anys des de les últimes eleccions espanyoles. Què han passat en aquests 4 anys? Ho sabeu de sobres, perquè cada dia heu tingut un titular, no? El procés de l'Estatut, sentència del Tribunal Constitucional, mobilització, 1 milió de persones, no sé quants, al carrer, protestant airadament contra això. Declaracions del Pujol, que diu que ja no té arguments contra la independència. Consultes sobre la independència, a la meitat de Catalunya, resultant 95% a favor de la independència. Voten el Pujol, voten l'Artur Mas, sí a la independència. Després tenim, doncs, també tot el procés de... a part dels cicles electorals i tal, tenim tot el procés de, del descontent social, una crisi galopant, el moviment dels indignats. Clar, llavors va algú com Duran i Lleida, xiulant i despistant, dient que hi farà exactament les mateixes polítiques. O sigui, no només les mateixes cares, sinó les mateixes polítiques que quan va sortir elegit l'últim cop. Home, doncs, amb tots els respectes, però a mi em sembla que o bé no toca de peus a terra, o bé, doncs, no està responent al que bona part de la societat, de forma activa, està demanant des de fa temps. Què fa Esquerra? Diu, hosti, hem de reaccionar. Hem de reaccionar perquè han passat 4 anys... coses molt gruixudes, la societat civil en bona part ha anat per davant de la política, doncs potser que ens posem les piles, no? I jo crec que respon, després ja veurem el resultat, ja veurem si, diguéssim, si el senyor Bosch ho sap fer bé o no sap fer bé, o ja veurem si surto elegit, o totes aquestes coses. Això són interrogants, però la intenció jo crec que hi és. I per tant, el proposar una figura més externa, que està relacionada, com jo, amb aquest procés de la societat civil, jo crec que respon a un procés d'obertura i de connexió amb la societat que és molt important, veient el que ha passat aquests últims 4 anys. No? I jo crec que és aquí on hem d'anar a buscar el perquè d'aquesta nova proposta d'Esquerra. El que, o sigui, potser jo el que us demanaria és que féssiu també la pregunta a altres partits. Com és que després de tot el que ha plogut aneu exactament, com deia en Lluís Jac, amb les mateixes idees que abans, no? De la gallineta. Per què? Per
sí,
què?
Sí, però aleshores, perdó, senyor Bosch, però ens ho posa fàcil en aquest sentit, i a més jo crec també...
Podeu
que és
tutejar,
bastant...
Vicent, eh?
No, bueno, no, en la ràdio...
És tot un senyor, vostè.
No, en la ràdio tinc una... És impossible. El micro em dona molta sensació d'inseguretat i necessito
sí,
dirigir-me a la gent amb murs de contenció.
Això.
No, però aleshores, vaja, hi ha una cosa que està claríssima, o que per les paraules de vostè està claríssima, i és que aquí hi ha dos estratègies, aquí hi ha dos actituds diferents. I tu, vostè em pot dir, bueno, pregunte-li al senyor Ridao quina és la d'ell i jo li diré quina és l'actitud del senyor Bosch, que està clar que és l'actitud també oficial del president inspector del partit, que és que hi ha una nova etapa, uns canvis socials o una agitació o una sensibilitat social que cal recollir d'una altra manera, i per tant això ho fa una altra persona. Bé, aleshores això sí que ho explicaria tot. És que si no, al final vostès poden quedar una altra vegada retratats, i quan dic vostè, dic Esquerra Republicana, per una lluita de poltrones, de cadires, de que volen el senyor aquell o el senyor altre. No, vull dir, aleshores com concreta vostè aquesta actitud diferent? Perquè vostè ho ha despatxat amb un eufemisme de que anirem a Madrid i no sé exactament què és el que va dir, plantarem cara, una cosa d'aquestes, però com és concreta això? És a dir, quins són els canvis que farà, que ha de fer Esquerra Republicana ara mateix al Congrés dels Diputats?
Jo diria que estem davant d'un escenari, no sóc futuròleg, però les previsions i les enquestes i tot apunta cap a una posició molt forta del Partit Popular, possiblement amb majoria absoluta i tot, i per tant jo crec que l'era de les transaccions, com deia l'altre dia en Jordi Pujol, i del peix al cove, no? I de una mica l'era dels negocis en el bon sentit, si voleu, polítics, de pactes, i jo crec que això s'ha acabat. Jo en aquest sentit subscriuria plenament les paraules del Jordi Pujol, i per tant també, diguéssim, aquí també es busca un perfil que no sigui tant potser el del parlamentari hàbil, no? Que és indubtable que el Joan Ridao és un parlamentari molt més hàbil que jo, perquè jo, habilitat parlamentària, de moment, zero, per demostrar, encara.
Almenys ell té l'experiència.
Sí, això, no, ningú ho disputa, Però jo crec que serà un moment de poques possibilitats, pel que fa a aquestes transaccions, que d'altra banda, gent com el Jordi Pujol ja diu que això s'ha acabat, no? Poques possibilitats. I d'altra banda, doncs, una situació de país refrendada per tot el que ha passat aquests últims 4 anys, en què segurament es demanaran gestos doncs, molt més audaços i sobretot construcció de discurs. És a dir, jo crec que anar a Madrid a plantar-nos vol dir que, a veure, ja no té gaire sentit que anem a negociar, doncs, un parell de milions d'euros amunt i avall per no sé quin projecte, no sé quin pont per travessar no sé quina riera, que bé, potser això s'haurà de fer, però vaja, diguéssim, jo penso que a l'hora de parlar amb qui sigui i de negociar, doncs s'haurà de tenir molt més en compte el que són els aspectes fonamentals de país. És a dir, a veure, per posar un exemple, no? Diguéssim, si anem a parlar sobre finançament, jo crec que amb les últimes experiències de negociacions o de pactes de finançament, perquè pactes de finançament se n'han fet molts, eh? Fa poc, amb el conseller Castells, vam veure un pacte fiscal, i ara tothom s'omple la boca pacte fiscal, però és que portem tota la vida fent pactes fiscals. Jo crec que anar a una nova redició d'un pacte, no?, una mica a la baixa, negociant quatre serrells i tal, ja no té gaire sentit. Com a mínim, en la meva òptica, l'òptica que representaré, i per tant, no, el que s'ha de fer és dir, a veure, parlem de sobirania.
Parlem de comissió al Parlament de Catalunya. Dic que és Esquerra qui va proposar la comissió pel pacte fiscal al Parlament de Catalunya.
Sí,
que
bueno, però
creés, cada... que s'estudiés...
Sí, però... Sí,
l'anterior Esquerra, en tot cas.
No? Bueno, no, no, a veure...
No sé quantes n'hi ha ara mateix.
No. No, però crec que l'Esquerra liderada pel senyor Ridao i pel senyor Puigcercós. És qui ha proposat, efectivament, fer costat... No, més crear la comissió, sinó fer costat a Convergència fins que vegi el govern de la Generalitat actual, fins que vegem què passa.
Jo no he sentit el senyor Junqueras si s'ha desmarcat d'això, no? La veritat és que no sabria dir si realment hi ha aquesta diferència o hi ha aquest pont...
Sobre les polítiques oficials d'Esquerra haurà de demanar en cada moment amb el responsable del partit, no? Però, en tot cas, jo crec que no hem d'entrar en un debat de nomenclatura, se'n digui pacte, se'n digui doncs, acord, o se'n digui gran concertació fiscal, no ho sé, és igual que sigui. Però, en tot cas, el concepte jo crec que sí que ha d'estar molt clar, que el que buscarem a Madrid, i que jo crec que busquem a Catalunya a tot arreu, és... la sobirania o la independència econòmica de Catalunya, és el que busquem, o sigui, allò tan clar de dir, escolti, els fartos són meus, jo recapto i després ja parlarem, no? A l'estil basc, jo crec que és això el que es busca. Si és això el que es busca, doncs a Madrid ens hi trobaran i ens asseurem a la taula i parlarem amb qui sigui. Parlarem amb qui sigui, però a l'hora de realment entrar en matèria, doncs, si no, escolti, doncs, és que no votarem els pressupostos espanyols. No votarem els, perquè ja s'ha acabat.
El que passa és que la nova etapa també vol dir que vostès que els voten o els deixen de votar vostès no tindrà tampoc gaire repercussió parlamentària. Perquè si guanya el PP, a més s'acosta la majoria absoluta, quan és previsible, i Esquerra tampoc no treu un resultat que puga decantar majories, com passava amb el PSOE en algun moment, i ha passat, i continua passant ara en aquests moments, doncs, clar, el paper de vostès serà diferent en aquest sentit. Vostès estaran més per plantar-se, per dir-ho així, que no per fer maniobres, però que és que ja no les podran fer.
Que el PP ens facilitarà la feina.
Sí? Evidentment.
Bueno, doncs mira, doncs...
No, i a banda que tampoc les enquestes donen un resultat molt òptim a Esquerra Republicana. Vostè, què consideraria un resultat acceptable per Esquerra?
Home, poder tenir veu al Congrés de Diputats a Madrid.
Sí, un diputat.
Poder tenir veu al Congrés de Diputats a Madrid, això és el més important, no? A partir d'aquí... Tots ho sabem, no?, que Esquerra ha passat un moment molt complicat els últims anys, no? Per tant, tot el... I a veure, doncs, si podem eixamplar una mica, doncs, això, el camp d'aquesta aliança per la llibertat nacional.
Sí, creu que es podria donar el fet de no tenir representació parlamentària al Congrés?
Home, en la vida hi ha tantes coses que podrien passar, no? Espero que no.
Quin creu que ha estat el gran error? De seguida et dono pas, Gemma. El gran error d'Esquerra en aquests últims anys. Això sí que m'ho podrà respondre, no?
No.
Tampoc?
No, perquè a veure, jo no sóc responsable del passat d'aquest partit.
No, clar, jo sé, però segur que té una opinió.
Sí, la meva opinió és que, a veure, que s'ha pagat un peatge històric. Jo crec que és així, o sigui, perquè, a veure, el primer tripartit és un gran error. No sé, segurament s'havia de fer. S'havia de passar per aquí. El segon, segurament també. I tots aquests, aquestes etapes, aquestes fases per les quals ha passat Esquerra, cada bugada ha anat perdent un llençol, no? Que tot això s'hauria d'haver evitat i... Sabeu què? Mira, jo quan faig historiador, doncs em preocupo pel passat, però ara em toca preocupar-me pel present i pel futur, que és el territori on viuré la resta de la meva vida. Per tant, m'interessa molt, i m'interessa pels meus fills i per totes les generacions, que jo crec que els hem de deixar un país una miqueta millor, una mica més lliure, una mica més pròsper, no? A veure si podem, a veure si ho aconseguim. Jo crec que estaria...
Parlant, una cosa molt ràpida, parlem per pròsper. A mi em fa l'efecte que el senyor Ridao ha insinuat una diferència respecte a l'equip que ara entrarà a dirigir el partit el que hi havia abans, que era la sensibilitat social. Més o menys el senyor Ridao ha dit aquí hi ha dues sensibilitats i el missatge del senyor Ridao és que la meua també és la sensibilitat social. És a dir, nosaltres volem una esquerra independentista i no només una esquerra i no només un partit independentista o sobiranista o etc. I aquesta, jo crec que aquesta constatació també la dirigeix a vostè. Vostè se sent formar més part d'un projecte que una altra vegada insistirà en la independència i deixarà de costat aquesta sensibilitat més socialment més cap a l'esquerra?
No ho sé, si, a veure, si voleu buscar el matís infinitesimal de les diferències entre el Ridao i jo.
No, ell ho diu com a diferència bàsica,
sí,
eh?
Sí, però a veure... no sé, jo m'he passat mitja vida, per no dir tota, jo fixant-me en els processos del Tercer Món, amb l'Àfrica subsahariana, amb les diferències nord-sud, amb les grans desigualtats socials del planeta. Això és ser d'esquerres, doncs no sé, jutgeu vosaltres, però a mi em sembla que la sensibilitat, en el meu cas, està demostrada. No, tampoc aniré ara...
No, no, però no per sensibilitat, per dir-ho així, per objectius prioritaris, per prioritats, diguem-ho encara més clarament. És a dir, aquest, el que diu, a mi em sembla, ara estic jo també interpretant, a mi em sembla dir el senyor Ridao, diu, escolta, la meva prioritat és també ser esquerres, i la prioritat d'aquests senyors que estan entrant ara és una prioritat, i això ho diu també altra gent del partit, és una prioritat bàsicament nacional.
Jo pel que sé, i aquí sí que... Bueno, el que he vist, no?, del que ha passat al món sencer, diguéssim, poques vegades s'ha confrontat el que en diríem les preocupacions socials amb les preocupacions nacionals. Quan hi ha un procés de descolonització, hi ha una independència de qualsevol país del món, de l'Europa de l'Est, o de les antigues colònies africanes, asiàtiques, mai et trobes allò... independència de Mozambic. Oh, però no, esperem un moment perquè passen per davant les polítiques socials. Això no es planteja mai, sempre va junt. Sempre va junt i s'entén que en la mesura que un país pugui decidir més el seu futur, podrà administrar millor, doncs, les seves desigualtats socials. I jo, vull dir, jo encaixo, o voldria encaixar perfectament, doncs, amb aquest binòmio, amb aquest matrimoni perfecte entre preocupació social i anhel nacional. A mi em sembla que en la mesura que els casem i els casem bé, doncs tindrem molt més èxit, perquè a veure si la capacitat de decidir el nostre propi futur, de ser cada cop més autònoms i més independents o acostar-nos més a la independència política, no ens ajudarà també a prosperar més econòmicament, no? Perquè tindrem més eines. Jo crec que això, pràcticament tothom al camp del catalanisme ja estaria d'acord amb aquest principi. I jo també. No veig la disjuntiva. No la veig.
Senyor Bosch, el veig molt prudent. No sé, tinc la sensació que ha parlat sempre amb la por de trepitjar els ulls de poll històrics d'Esquerra Republicana.
Bueno, sense que ens faci traïdors, jo crec que la prudència doncs és una bona amiga.
I això connectarà amb la ciutadania?
Sí. Sí, aviam, la ciutadania, el que no vol, entenc jo, és que entrem aquí en una situació de convulsió social, és l'últim que vol la gent. La gent vol llibertat nacional, penso, cada cop més, i la gent vol justícia social i prosperitat econòmica, jo crec que això sí, no? I penso que bé, nosaltres ho perseguim i ho proposem i a veure si ens fan confiança, no?
Per cert, m'han dit que és una mica futbolero, sí o no?
No
sé. Vicent, doncs així...
No, sí, a mi em semblava que alguna vegada havia parlat del Barça, el senyor Bosch, però és possible. Però clar, el Barça ha parlat tot el món.
Ja.
Sí. I per tant no va veure el partit d'ahir.
Doncs no.
No. I tu què et va semblar, Vicent?
A mi em va semblar... Bueno,
he vist el resultat,
Fantàstic,
sí,
no?
No, allò de la maneta una altra vegada. No, em va semblar que feia... Mira si som terribles els periodistes i sobretot els entesos en esports, que fa 4 dies estaven dient que el Barça havia fet una pretemporada que encara massa dura i que no li permetia portar l'equip ensamblat i preparat tant com el Real Madrid. I ahir érem una màquina de 22 persones destrossant un adversari que va quedar com una criatureta davant d'ells. I que aprofitava qualsevol forat per fer una jugada magistral. Qualsevol dels 5 o 6 davanters vàlids que ara mateix té el Barça, que és una barbaritat. Aleshores, el que dèiem fa 4 dies, doncs ja ens ho podem i ja s'ho podem envainar.
Va, que marxem. Alfred Bosch, precandidat d'Esquerra Republicana al Congrés, gràcies per haver vingut. Que vagi bé.
Gràcies.
Sort, adéu, bon dia.
Tenir-me.